A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra. Salut per tothom. Estan escoltant Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Com cada programa, ens disposem a parlar de la salut de les persones grans. La nostra intenció és que els propers 30 minuts els puguin resultar interessants i a la vegada útils a l'hora de buscar, triar i trobar una residència. Avui tenim un programa, com sempre, ple d'informació, entrevistes i consells del món de la tercera edat. Començarem amb el tema del dia, que el seguirà l'entrevista finalitzant en la borsa de treball i la consulta del treballador social, un temps dedicat per complet a les persones grans. L'equip del programa, a les vies de Soto Niuguet, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, qui us parla, Marc Rius. Hem fet les presentacions i ara és l'hora del consell.
El cervell sembla a un múscul en què, si el fem treballar, es fa més fort i resistent. Tot i que amb l'edat ens costa més aprendre coses noves, fer-ho no és impossible. Dedicar una estona cada dia a llegir, a fer mots encreuats, sudokus o qualsevol activitat que ens faci concentrar-nos fa que mantinguem capacitats que es perden molt més ràpid si no en fem res.
Avui entrevistarem el director de la residència Palau a Palau Solità i Plegamans. Ens presenta el convidat d'avui, el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I el senyor Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Endavant, Josep, com vulguis.
Doncs mira, continuo pensant, ja feia uns dies i uns programes que pensàvem això dels governants, que si són grans, que si són joves, comparant una cosa i l'altra, i he intentat allà mirar, navegant per internet i trobar alguna cosa. I he trobat una cosa, primer, l'altre dia jo estava pensant, tu te'n recordes que a Franco li deien caudillo?
Sí, el caudillo d'Espanya.
Sí, doncs pues, jo un dia vaig posar caudillo i vaig veure i dic... Què era un caudillo? I saps què? Si poses caudillo a Google...
Què és caudillo?
Doncs pues et surten quasi tots musulmans, el caudillo de Boabdil, el caudillo de tal... I aquí...
Bueno, ja tenia una mica de liu, sí. Musulmans, aquest home.
I aleshores vaig trobar una cosa que em va fer gràcia, que era... Que sempre pensem que abans no hi havia gent gran com ara, no?
No.
Però sí que n'hi havia. I sí? Mira, el caudillo que es deia Ali Atar va morir a l'any 1483, lluitant en una batalla que es diu la Batalla de Lucena, que és un lloc d'Andalusia.
Sí.
I saps quants anys tenia quan va morir en una batalla, matat per una altra persona lluitant? 90 anys.
Però era, no era normal, no, em sembla? Que
no, devia ser,
perquè
jo no sé.
Perquè l'habitual li deien, ja s'ha mort amb 60 anys, ja li tocava.
Sí, 60, 70... Sempre passa aquestes coses que diem... el que era difícil durant l'antiguitat, fins fa uns anys, era arribar als 20. Perquè hi havia molts nens que morien de joves, que morien de les malalties de la sarampió, totes aquestes coses que ara ens vacunen i ningú no es mor, doncs es morien. Aleshores, entre la gent que arribava als 50, doncs molts arribaven als 60, fins i tot als 70, però molts, que eren molt poquets comparant amb la resta. Però a mi m'ha fet molta gràcia perquè resulta que ara estan fent una cosa que han trobat l'espada del caudillo. I aleshores jo quan vaig llegir l'espada del caudillo, coi, això sí que sembla de paracuellos, no? D'això que deien, i al final ho he estat llegint, i no, pues es veu que un caudillo era un jefe militar. I aleshores els musulmans, en l'època de l'Àndalus, deien això, que eren els cabdils, diguem-ne, que seria la paraula en català. I aleshores, pues sí, aquest senyor va morir als 90 anys, però si miro en un altre lloc i miro... Escolta'm, quant temps han governat els reis que més temps han governat? I jo sempre penso, home, la reina Isabel II de l'Anglaterra deu ser la que més. Pues la reina Isabel II porta governat 69 anys i 137 dies, avui. Però saps quant temps va governar el Lluís XIV, el rei Sol?
Quants?
72 anys. I 110 dies.
Quin malson.
Clar, si us dic, i sabeu quan va governar Bunimbol a Bouillardeg?
Aquest sí que no. No. Ni sabem com va governar ni on va governar.
Ni sabeu si m'ho he inventat. No, no, inventat. No me l'he inventat, senyors. Aquest senyor va governar des de 1945 fins a 2016, o sigui, 70 anys. O sigui, que pensem una cosa. Quan algú diu, és que em sento vell per fer coses, gairebé sempre, si tu planteges i la salut t'acompanya, ho tens a l'interior. Amb una mica d'esforç, potser pots fer això que has somniat tota la vida, que et costa, però si dius, m'ho plantejo i ho faré, és molt possible que ho acabis fent.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
A inforesidencias.com portem 21 anys ajudant a gent a trobar residència per gent gran.
Són molts anys, eh?
Sí, però saps què ens trobem?
Què?
Que en relació a fa 20 anys, o 21 anys, quan vam començar, la gent és més diversa i cada vegada hi ha més gent gran. I això vol dir que no tothom vol el mateix. Abans, si tu vivies a casa, vivies a casa. I si no vivies a casa, fa 21 anys, la solució que podies tenir és anar a una residència. I la residència anava gent perquè necessitava l'ajut d'una altra persona i a vegades anava, encara que no necessités l'ajut, perquè senzillament no vivia bé a casa o la casa no estava prou adaptada. I aleshores es barrejaven més en residències gent amb necessitats, diguem-ne, d'una habitació, d'una casa, clar, i gent amb necessitat de recolzament. Ara, cada vegada més, a més dels serveis d'atenció domiciliària, de la teleassistència, del centre de dia, comencen a aparèixer altres recursos. I hi ha alguns empresaris que tenen una visió especial i que estan creant el que es podria considerar com el continu assistencial, que és que en un entorn proper o gairebé en el mateix edifici puguin haver-hi diversos serveis. Però
bé,
no vull explicar jo.
Ho expliqui.
No, tenim un convidat que a mi m'encanta tenir-lo una altra vegada, que ha participat diverses vegades en el programa i que és en José Luis Montserrat, que ell és el director de la residència Palau a Palau Solità i Plegamans. I benvingut al programa, José Luis.
Molt bona tarda, Josep.
I diria que no només ets el director de la residència, sinó que hi ha algú més en aquell edifici a Palau, Solità i Plegamans.
Bueno, com estàs comentant ara mateix, s'està fent un canvi, no? Un model de no només donar una assistència, el que seria la residència, perquè, clar, el concepte de residència ha anat canviant, d'aquest concepte més per dependència actualment, diguem-ho així, i aquell perfil més social que antigament va a la residència per conviure amb altres persones, doncs clar, a poc ha anat desapareixent. I amb aquesta idea, nosaltres, per exemple, hem plantejat també, com altres centres han fet, començar a plantejar aquell perfil més social, més de... Necessito una supervisió que potser a casa seva amb una teleassistència o amb un servei a domicili potser no seria suficient, però vull tenir la seguretat d'estar en un centre que, si necessito alguna cosa, em puguin atendre, però vull tenir completament llibertat de poder entrar, sortir, que vingui els meus familiars, perquè vull estar a casa meva. Llavors, amb aquesta idea, hem plantejat el tema de crear uns apartaments propers a una residència en què es puguin donar una sèrie de serveis en cas que fes falta.
Aleshores, estem parlant d'uns apartaments que l'aspecte seria com el d'una casa, un pis normal, diguem-ne, no? O té alguna cosa de residència, també, l'apartament?
Bueno, l'única diferència, sí, visualment, que es pot veure és que, en el nostre cas, per exemple, hi haurien uns timbres semblants a les habitacions d'una residència. Per què? Perquè nosaltres hem de poder comunicar-nos amb aquella persona en cas que tingui una necessitat. de trucar al timbre, ens avisaria nosaltres, i si fes falta podríem venir. Però la idea és que tingui un aspecte completament de domicili, com a casa meva, en què jo puc posar els meus mobles, puc posar les meves fotografies, els meus quadros, tot el meu, i l'únic que tingui és això, un petit timbre al lavabo, al capçal del llit, en un de ser llocs, perquè puguin comunicar-se en casa meva. És casa meva.
Jo sé que aquests apartaments s'haurien d'haver inaugurat l'any passat, però la pandèmia va ser un obstacle. Ara ja estan inaugurats i ja algú pot anar a dir m'agradaria viure aquí, anar-los a veure i si li agrada i arribar a un acord poder-se quedar a viure?
Sí, tant de forma temporal, perquè potser hi ha una situació familiar que requereix que pugui estar durant un temps, o de forma indefinida que pugui venir i quedar-s'hi. A veure, inaugurat no s'han pogut inaugurar perquè el tema de la pandèmia doncs, ha anat refant tot i s'ha anat molt més lluny del que esperàvem tots, però, òbviament, ja podria entrar qualsevol persona ara mateix en qualsevol dels apartaments que tenim.
Volem dir, quan dius no s'han inaugurat és que no s'ha fet la festa, diguem-ne, no? Però ja n'hi ha de gent vivint-hi?
Sí, sí, ara mateix ja hi ha alguna persona ja que hi està al centre.
I una cosa, la idea de les persones que volen un apartament que volen anar a viure un apartament, normalment, amb els que teniu ara, és gent que diu, mira, jo ja vull resoldre el problema del tot, jo estic a l'apartament i si algun dia necessito més atenció, passo a la residència. O no? O és gent que diu, penso a l'apartament i el futur ja vindrà com vingui?
Bueno, per ara, clar, el que estem parlant és un perfil que són gent que, no agafa cap expressió de la família, que diuen, home, papa, és que potser a casa teva ara mateix potser no està suficientment adaptada, clar, els apartaments són completament adaptats a les instal·lacions, vius en un pis, no té ascensor, nosaltres estaríem més segurs que estiguessis en un centre en què et poguessin atendre. Llavors, clar, hi ha aquest perfil de persona que vol una ajuda en cas necessari, però que, clar, no fa falta que estigui allà continuant la persona d'atenent-lo.
I algú que visqui a l'apartament, diguem-ne, jo entenc que el concepte apartament crec que ho entén tothom, podríem llogar un apartament en qualsevol lloc, però, per exemple, el menjar, cadascú s'encarrega del seu menjar o el menjar també pots menjar d'algun menjar que et portin? Com funciona això?
Que nosaltres el que diem és que nosaltres el que estem creant, diguem, és que el futur que creiem nosaltres és crear plataformes de serveis, intentar oferir molts serveis diferents. No? Per exemple, el tema del menjar, sempre tinc la meva cuina, el meu apartament, jo puc cuinar, no tinc cap problema. Però clar, com jo nosaltres fem la residència, podem ser el menjar, i si fes falta, portar-lo a menjar a l'habitació. O tenim uns menjadors, que ara mateix estan tancats perquè pel tema del Covid encara no s'han volgut obrir, i podrien anar al menjador comú dels apartaments, independent de la residència, i podríem fer els àpats allà. Per exemple, un cas similar seria per el tema de la bugaderia. La bugaderia és, jo tinc una preinstal·lació feta a l'apartament per poder-me posar una rentadora, si vull. Tenim el concepte també de rentadores i secadores, tipus més americà, tipus nord d'Europa, en un espai en què jo puc portar i ficar una moneda i puc rentar la meva roba, o puc sol·licitar que en rentin la roba a la bugaderia de la residència. Tenen preus diferents cada cosa, però jo, si vull, no contracto cap servei perquè soc completament autònom i no puc fer jo tot sol. Això és una persona que pot triar. El que intentem és que cadascú pugui triar els serveis que vulgui escollir en cada moment.
Recordem que estem parlant de que això està a Palau, Solità i Plegamans. Si algú ara pensés, home, la veritat m'agrada aquesta idea de la flexibilitat, m'agrada poder agafar només l'habitació, poder també tenir la roba, poder també rentar la roba, el menjar... Ara es poden veure els apartaments o amb la Covid la gent no pot entrar ni a veure'ls i a visitar-los?
Sí, nosaltres, a veure, és un edifici amb una entrada independent del que és la residència, encara que de forma interna nosaltres puguem circular pel tema del personal, però si una persona volgués fer la visita, podria entrar perfectament als apartaments i fer una visita.
I una cosa, algú que us vulgui localitzar, sempre diem, Residencial Palau, entrant a Inforesidències es pot veure, però com poden contactar amb vosaltres per telèfon?
Per telèfon, doncs el telèfon del centre, el 931-479-000.
Vale, te'l tornaré a preguntar abans de parlar, perquè estic dient que ara estem parlant d'algo que és bastant innovador. Hi ha pocs apartaments amb serveis per gent gran que no siguin d'aquesta idea d'apartament tutelat que, en el que és per persones amb una necessitat social. Aquí estem parlant de gent que tria una opció de vida una miqueta diferent a la normal, amb molta flexibilitat, perquè tu pots triar què vols que inclogui i què no vols que inclogui. Quins serveis addicionals hi ha? A part de l'apartament i aquesta sala d'estar, hi ha alguna cosa més que puguin fer servir les persones que visquin en els apartaments?
Cal, el que tenim és uns serveis bàsics que seria l'allotjament, el seu apartament, i llavors el lloguer, diguem-ho així, que es paga, té dret a uns espais comuns. Aquests espais comuns, al nostre cas, tenim un gimnàs, tenim una piscina, tenim un jardí amb amics per fer tanca, tenim unes sales comuns en què, si jo vull, podries agafar-les per fer una celebració. Els apartaments són petits, són 10 de família, doncs potser diuen, mira, volem una sala per fer un dinar. No és cap problema, doncs nosaltres podríem cedir un espai perquè poguessin fer aquest dinar familiar. Doncs la idea és tenir això, molts espais comuns, uns espais grans que puguin fer servir en cas de necessitat, però que no tenen que ser d'ús exclusiu. Doncs, si vull, tinc una sala per poder fer activitats amb altres persones dels departaments, o potser tinc una sala per poder fer una activitat privada amb la meva família. Però no és exclusiva només per mi. L'exclusivitat és només a l'apartament, a l'espai comú, en què tinc això, el meu menjador, la meva cuina, el meu lavabo, habitació i terrassa.
I si alguna persona que, a més, diu jo vull contractar o vull que em proporcioneu ni que sigui pagant un extra un servei de neteja, és possible?
Sí, nosaltres això oferim tots els serveis. Llavors, tot és a part. Jo m'ho puc contractar, m'ho puc fer jo mateix. La idea és un apartament molt fàcil de netejar, però si algú vol algun servei extra, com per exemple, vull això, una persona que em vingui a fer els fons perquè jo no puc, perquè jo, allà, el dia a dia sí, però bueno, això és un servei que es contracta a part i no hi ha cap problema.
Doncs, José Luis Montserrat, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres. Sí. També vull recordar, hem parlat avui dels apartaments, al costat dels apartaments hi ha una residència que ja porta uns quants anys funcionant, que té un prestigi, i volia que, si ens poguessis tornar a dir el telèfon, perquè si algú li interessa visitar aquests apartaments o considerar una plaça en la residència, com podrien contactar amb vosaltres, amb la residència residencial al Palau?
Sí, el telèfon és el que he comentat abans, el 931-479-000, o si no, tenim el correu electrònic, que és apartaments@residencialpalau.com.
Doncs, José Luis Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa i esperem anar-hi nosaltres mateixos un dia a veure aquests apartaments, perquè jo he tingut la sort de visitar-los, però em semblaria... Sí, els he vist i m'han agradat molt, eh? Em falten uns quants anys, però jo sóc dels que consideraria una opció de vida una mica diferent.
Mira.
Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs, si recordem, ahir a la borsa donàvem a conèixer com cada setmana ofertes de feina. Penso que és important recordar que diem només les de Catalunya, diferents províncies de Catalunya, perquè també n'hi ha en altres zones, però el que també penso que avui podem explicar quines opcions dona el perfil d'inforesidències quan tu vols omplir el perfil com a demandant de feina. És a dir, aquest perfil, què et deixa fer, què et deixa posar, més enllà del teu nom, el telèfon i el currículum, perquè pots posar més coses, que a més són molt importants perquè una residència et pugui conèixer al màxim possible abans de trucar-te. Doncs dona diverses opcions, com són, per exemple, per un costat, és per mi un dels punts claus, que pots pujar també una carta de recomanació. És a dir, si tu has treballat ja en una residència, has quedat bé, l'únic que la teva vinculació ha acabat, i la persona, la directora d'aquella residència, per exemple, està contenta amb tu, per què no t'escriu una carta perquè la següent persona que et vulgui contractar que n'opina de tu i, a més, ve firmada per aquella persona. O sigui,
que s'ha fet tota la vida una carta de recomanació.
Clar, doncs nosaltres donem l'opció que es pugui incloure dintre el perfil. A més, pots posar, per si algú té dubtes, abans de trucar-te, una còpia del teu títol. conforme tu tens aquella titulació, fisio, agricultora, el que sigui. Doncs pots posar una foto d'una còpia, una imatge del teu títol. També, pels més avançats, tens l'opció d'afegir un enllaç al teu perfil de LinkedIn. A vegades a LinkedIn també tenim posat la nostra història laboral, on hem treballat, els nostres projectes, doncs també hi ha aquesta opció. I per últim, penso que també és molt important recalcar el tema que també pots posar dintre un apartat en quin horari vols tu la feina. Si vols torn de matí, torn de tarda, jornada mitja, jornada completa, doncs perquè aquí la residència, perquè tu pots per un costat enviar el teu currículum o per l'altre pots esperar que una residència et contacti. Doncs aquella residència, si tu vas posar, podrà veure el que tu estàs buscant.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta parlem d'un tema que m'he trobat i m'ha agradat molt. És un extracte d'una entrevista que ha fet un diari que es diu Europa Press a una persona que és el president del Comitè Espanyol de Gent amb Discapacitat i parlen d'una cosa molt important, i és aquesta, que no és el mateix persones grans amb discapacitat que persones amb discapacitat que arriben a grans. Doncs en aquesta entrevista, primer de tot, més o menys diu, comença parlant de que hi ha unes 2,5 milions de persones a Espanya que tenen discapacitat i que fins fa no molts anys, històricament a Espanya, la discapacitat física o intel·lectual s'adquiria de naixement o en els primers moments de la vida. Passava alguna cosa, malaltia, i llavors ja s'adquiria.
Sí, generalment ara, per part.
Clar, per parts, o els primers anys de la vida tenies una malaltia, llavors...
Sí,
però
sí.
Actualment el que passa és que s'han donat compte que aquesta tendència està canviant i cada cop és més gent gran que, com que arriba a gent gran, és a dir, pel procés, el procés d'envellir, tenen una discapacitat.
Clar.
I clar, això genera unes coses, uns canvis d'expectatives, sensacions, perquè ara en parlarem, no és el mateix tenir tota la teva vida una discapacitat que ja ho veus com a algo més o menys normal, per dir que t'hi acostumes i tens les teves pròpies solucions pel dia a dia, que a cop i volta et trobis que no pots fer una cosa, això et xoca.
És més fumut, i tant.
I llavors, és molt important això per tenir en compte també amb el futur. Perquè, a més, clar, és a dir, hi ha gent, ara gent gran que té discapacitat per problemes de salut i llavors és quan la té. I al mateix temps... Hi ha molta gent, a més, que abans, per ser discapacitat, diguem, es moria més d'hora, perquè la pròpia discapacitat feia que l'esperança de vida fos més curta. I ara et trobes que són gent que arriba a... que diguem, que han sigut nens, joves, adults, i arriben en aquest moment. I amb això, el que comentava, això és molt important, el fet que no és molt important, és molt diferent dir una persona que ha nascut ja sorda, per exemple, i diu jo sóc sord, mentre que una persona que s'ha quedat sorda als 70 anys, potser segurament et dirà, quan es posa l'audífon et dirà, jo no oigo.
És a dir,
jo no oigo, jo no escolto, jo sóc sord, també és sort, s'ha quedat sort, és sort com l'ha tingut sempre, però ho veuen diferent, ho veuen com un impediment. I això hem de tenir molt clar perquè això ens ha de fer replantejar i dissenyar els sistemes de recolzament d'aquestes persones.
L'única diferència, deixa'm apuntar, és que la persona que neix sorda no et dirà mai no hi sento. Perquè la persona que neix sorda no pot parlar, no parla.
Cert.
El sord, no, com que no aprèn a parlar, és el sord mut, que diem. Neixen sords, però no, com que no poden aprendre a parlar, doncs no parlen.
Doncs aquesta entrevista que comentava que li van fer ara fa un temps al president d'aquest comitè espanyol, el Luis Cayo Pérez, és una entrevista molt més extensa que podeu trobar per internet. Em sembla que és molt enriquidora i que a més dona molt per pensar, perquè a més, si ara pensem, a Espanya no es poden trobar residències per gent gran amb discapacitat, és a dir, per gent de més de 35 anys no n'hi ha.
No.
N'hi ha una, dos, com a tot l'Espanya, però no moltes més. Per tant, és una cosa en la qual hem de treballar. Aquí al programa hem parlat de gent gran que té problemes, diguem, que té malalties mentals i que ha de començar a treballar. Doncs aquesta és una altra vessant que hem de començar a parlar, que és la gent gran que té discapacitat, ja sigui perquè hi arriba o perquè que seria la part fonamental.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Així mateix.
Fins la propera.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Nosaltres els agraïm la seva companyia i ens agradaria poder comptar amb vostès amb el proper programa. Adéu-siau i siguin molt feliços. Adéu.